Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs aquí estem tots els divendres amb les converses veterinàries amb els nostres amics del Col·legi de Veterinaris de Girona i els del Centre Verd. Aquí estem amb l'hora més animal de la ràdio. Converses veterinàries a COPE Catalunya i Andorra. Doncs anem a començar i ho farem amb un tema de màxima actualitat, perquè amb les calors que estem passant, no em digueu que vosaltres no patiu calor, no passeu nits d'aquestes que dius no sé què fer, si obrir la finestra, tancar-la, com hem de gestionar això. Doncs normal que les mascotes també se'n ressenteixin, i normal que un programa com aquest, que ens interessem sempre amb les qüestions d'actualitat pel que fa referència al món dels animals i a les mascotes i als seus propietaris, doncs també ens interessem per aquestes coses. I per això anem a saludar amb una bona experta, amb una experta excepcional, a la nostra veterinària de capçalera del dia d'avui, com és la Lídia Linares, la que saludem des de Casa Vet 24. Lídia, com estàs? Gràcies per ser amb nosaltres. Bon migdia.
Molt bon migdia. Gràcies a vosaltres, com sempre, per comptar amb mi.
Bé, abans d'entrar en matèria, que ja hem adelantat una miqueta el tema i hem parlat del tema de la calor de l'estiu i què fem amb els animals i què fan els animals amb nosaltres amb aquesta calor, doncs abans d'entrar en aquesta qüestió, situem una mica a la Lídia Linares, situem a Casa Vet 24. On estàs, Lídia? Què és el que feu?
Mira, Casa Vet 24 som un servei veterinari especialitzat en l'atenció a domicili, que més o menys, per agafar-vos de radi, arribem a Girona Capital i pobles del voltant, com serien Vilobí d'Onyar, com serien Amer, com serien Bescanó, dic perquè feu una mica el dibuix, la gent que viviu per aquí, vale? I estem especialitzats, perdona que me repeteixi, en l'atenció a domicili, és a dir, tot el que es poden fer, revisions, vacunes, analítiques, ho fem en el domicili perquè el vostre pelut estigui el més tranquil possible en tot moment.
Clar, doncs això és una notícia fantàstica, que ofereu aquest servei, aquesta facilitat i aquesta comoditat. De veritat que ens sembla, doncs, un avenç, eh? Ens sembla una comoditat magnífica. Doncs molta atenció al que ofereix Casa Vet 24, la Lídia Linares, que a més, quan l'escoltem parlar i totes les coses que ens diràs en el dia d'avui, segur que ens ajudaràs moltíssim, perquè jo deia que les persones estem passant uns dies complicats per les calors que fan, ens hem d'hidratar moltíssim, tenim dificultats per dormir, i clar, els nostres peluts no són una excepció, no, Lídia? També ho pateixen.
Efectivament. Quan parlàvem de quin tema tractem, jo pensava, ai, soc pesada parlant d'això o no, però a vegades ens oblidem, i m'agrada molt recalcar-ho, i si soc pesada, doncs soc pesada. Primer és explicar la diferència que tenen tant els gossos i gats amb nosaltres en quant a la manera d'alliberar calor. Tots som mamífers, val? Per tant, quan la temperatura exterior incomoda, el nostre cos ha d'alliberar calor perquè no ens pugi la temperatura corporal, no? Perquè no tinguem febre, per entendre'ns. En aquest cas, nosaltres què fem? Suem. A l'alliberar aquest líquid ens baixa la temperatura molt fàcilment, però els gossos i els gats no suen. De quina manera alliberen calor? Doncs en català diu el panteig, els gossos, el jadeo, en castellà. Important diferenciar, no? Un gos, a la mínima que té calor, panteja. Quan un gat panteja és que la situació ja comença a ser molt greu. Els gats tenen més, entre cometes, toleren... Sempre hem de parlar, que sempre hem dit, no?, que hi ha gossos d'un quilo i gossos de 50 quilos, que ara també parlaré de com toleren cadascun la calor. Vull dir, però els gats, quan pantegen, un gos que pantegi és normal. Com nosaltres la suor, per dir alguna cosa, no?
Sí.
Però quan un gat panteja és que ja està patint molta calor. Vull dir, la situació ja se'ns està complicant, que s'ha de comptar amb aquesta diferència, val? Els gats tenen més capacitat d'amagar-se, toleren més bé, vaja, la calor, que un gos, no? Tinguent en compte això, la capacitat d'alliberar calor dels gossos i gats és inferior a la nostra. És a dir, toleren pitjor les pujades de temperatura. Tots les tolerem pitjor, vull dir, tots la calor la portem fatal.
Clar.
Però ho passen pitjor, i nosaltres, com a família que som, hem de tenir en compte unes consideracions, no? Una ja l'has dit tu, que tinguin aigua en tot moment, aigua fresqueta, Aquestes persones que a l'hivern posen el bol de 3-4 litres, per dir alguna cosa, en un lloc de la casa o en un lloc del jardí, i el deixen a fora. No, sisplau, canvieu l'aigua cada dia. Si fa falta, canvieu l'aigua 2 cops al dia. Un truc que va molt bé en aquests dies és ficar glaçons. Clar. En l'aigua, no? Això també estimula que beguin aigua, perquè sempre dic, tinguem 2 dits de front, no, que tu a l'hivern no beuràs aigua freda, però a l'estiu fins i tot et ve de gust,
clar,
a vegades, i t'estimula més a beure aigua, no? Que no una aigua que ja està tèbia, calenta.
Evidentment.
Doncs els gossos igual. Mm. Clar, i una pregunta que faig molt és, el veus, beure aigua? Si me diuen que no, aquests trucs que ara us estic dient, els hi dic, no? Dic, bueno, va, anem a estimular, no?
Clar.
Perquè tornem-hi, alliberen la calor per la boca. Per tant, com més fresqueta sigui la boca, més poden alliberar la calor i hidratar-se, que això és super, super important, també.
Molt bé. Quan arriba el punt de que igual hem passat una situació de molta calor, de poca hidratació, que com podem fer-ho per facilitar, per hidratar de forma ràpida, per evitar problemes?
Quan comences a veure el teu gos o el teu gat apurat, perdó l'expressió,
sí,
què passa? Tornem-hi, no? Moltes vegades no hi pensem i algú t'atreu el gos, no? És que jo a l'hivern m'enduc el meu gos a córrer, a fer footing, i la trucada de Lídia és que he arribat 2 d'agost, per dir alguna cosa, 2 d'agost, 11 del migdia, he tret el gos a córrer, 35 graus, i el gos el veig com una mica perdut, no? Que és aquesta sensació premarejat. Penteja d'una manera molt exagerada, la llengua ja no és rosada i molla, sinó que està seca i el color ja comença a ser una mica lilós. Aquest gos no està compensant l'augment de temperatura que ha patit el seu cos. Per tant, el que no s'ha de fer és com gent que agafa una banyera d'aigua freda i fica el gos a dins de cop, val? Això, o sigui, fer baixar, igual que és perillós fer pujar la temperatura, és molt perillós fer baixar la temperatura de cop, vale? Primer s'ha d'encendre un ventilador, el gos a davant, tranquil·litat. Estic parlant en un moment que el gos no està patint cop de calor com a tal, sinó que el seu cos està al límit, però l'està intentant compensar. El ventilador, el gos estirat a terra, agafa tovalloles, molles, val?
Uh-huh.
I en pap, o sigui, com si la volguessis embolicar. Aigua directament no hi estic massa d'acord, a no ser que sigui tèbia tirant a no freda, sinó aquest punt de tebi, i això ja ajuda a mica en mica anar-li baixant la temperatura corporal. Oferir-li aigua, òbviament, en tot moment, val? Si veus que aquesta situació empitjora, és a dir, és un gos que no compensa, sinó que el panteig cada vegada, les respiracions van més accelerades, el gos el veus molt marejat, sí que és moment que agafar-lo i portar-lo al veterinari, perquè estem davant d'un cas de cop de calor, que ja necessita fluidoteràpia, ja necessita potser algun medicament per vasodilatador, per augmentar la pressió. Però aquests són els primers punts per ajudar. I tenir consideració que un gos per sobre de 25 graus, que malauradament a l'estiu, les èpoques que passem, mai baixem de 25 graus a vegades,
cert,
fer-li fer exercici pot ser perillós.
Clar.
Ser perillós.
Molt bé, arribada, confiem que no, però en el cas de que detectem una situació de que hi ha un gos que ha patit una situació de cop de calor, estem parlant d'una situació d'emergència, no?
Sí, efectivament, que s'ha de córrer al veterinari, perquè és el que et dic, el veterinari segurament valorarà en l'estat que arriba l'animal, i aplicarà fluidoteràpia. Què passa? Quan un gos té cop de calor, és un gos que normalment la seva temperatura està a 38 i 39. És un gos que t'arriba a la clínica a 41-42 graus. Aquí, sobretot el ronyó és un òrgan molt sensible a l'excés de calor. Així, una cosa és la febre, no? Perquè hi ha gent que diu, ostres, el meu gos ha tingut febre durant 3 dies per una infecció bacteriana. Sí, però el cos ja es anava protegint. Aquí ha sigut penseu que ha sigut una pujada molt sobtada per algo extern, no? Per algo que el cos i el gos no s'estaven preparant. Doncs aquí el veterinari segurament, en funció de l'estat que estigui l'animal, li aplicarà medicaments vasodilatadors, aplicarà protectors renals, aplicarà fins i tot a vegades anticoagulants, perquè depenen que, o sigui, quan ja la situació és molt al límit, la sang comença a coagular quan hi ha un excés de calor, no? Aplicarà fluidoteràpia i seguirà amb el que tu podies començar a fer a casa, no? Ventilador, tovalloles molles i tal, però dins un context on l'animal estarà molt més controlat per si alguna cosa comença a fallar, poder actuar el més aviat possible. Perquè si no també poden quedar seqüeles, no? Pot quedar aquest ronyó tocat, pot quedar el fetge tocat, pot quedar amb algun tipus de sintomatologia nerviosa, conseqüència de tot, de que el cos ha estat a unes temperatures massa elevades durant massa temps.
Estem parlant amb Lídia Linares, de Casabet 24. És la nostra veterinària el dia d'avui i ens està ajudant a entendre les situacions que pot patir el nostre animal, la nostra mascota, amb aquestes calors de l'estiu. Lídia, a l'estiu pot variar la dieta del nostre gat?
Més que pot variar la dieta, en principi no faria falta, però sí que canvia molt, igual que nosaltres, és que jo sempre dic, no són tan diferents de nosaltres, sí que canvia molt el comportament que tenen cap al menjar, igual que nosaltres, no? És a dir, al migdia tots, o són coses molt fresquetes, o no ens interessa massa menjar, no? Normalment hi ha gent que em diu, és que el gos no me menja i arriba al vespre, o sigui, pot tenir el pinso tot el dia, arriba al vespre i menja. I dius, home, és que ja està, amb patint calor, no et ve ganes de menjar el... Sempre faig el... No em surt en català el cocido, no? No et vindria de gust això de bon migdia. Per tant, i sempre que veieu canvis de comportament en l'alimentació del vostre pelut, parleu amb el vostre veterinari per quedar-vos tranquils o no. Però si fan canvis de comportament, mengen menys.
Clar.
Mengen menys. O mengen menys i de cop, a la una... No m'ha... És que Lídia, no m'ha tocat el pinso en tot el dia. Que pensava, ostres, demà, depèn com segueixi, dono 24 hores del marge perquè el veig bé, però si no, trucaré a la Lídia de que potser està passant alguna cosa. I a la nit, a la una de la matinada, he començat a escoltar el cric, 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 cric. Dic, pues mira, ja no tenia tanta calor. Sempre dic, bueno, broma, que és veritat. Dic, ja no tenia tanta calor i en aquell moment has decidit que era bon moment.
Clar.
De menjar una mica.
Molt bé. Hi ha altres situacions a tenir en compte, com per exemple, vigilem amb els cotxes, que cada any donem sempre la tràgica notícia, a més, una notícia
Clar.
Que és punible i que és lamentable.
Clar, és que ni 5 minuts. Clar. No us arrisqueu, és que no... Ai! Primer que... per sort o per desgràcia, som éssers que els humans, que cada vegada estem més estressats, i no, el deixo tot un moment que vaig a treure calés al banc, vaig a treure diners al banc i ara torno. I estàs allà i te trobes el teu amic, i us poseu a parlar una estona. No, és que en 10 minuts el cotxe es posa a 40 graus. I tornem-hi, És molt perillós, els gossos no toleren els canvis de temperatura com nosaltres. Tu ja, és que amb aquestes temperatures que estem, està tancat 10 minuts dins del cotxe, comences a suar de manera molt exagerada, doncs és que on està el límit? És que no t'ho plantegis, on està el límit. Si has de sortir a fer encàrrec, deixa el gos a casa.
Clar.
M'explico? Vull dir, és el que tu dius, no? Malauradament cada any passen situacions així. Passen i es podrien haver evitat, no? Que em sap greu perquè quan passa dius, sí, no et vull renyar perquè sé que no ho has fet de manera voluntària, òbviament. Però bueno, que estem en unes temperatures extremes que per aquest canvi climàtic sempre van a pitjor i els que pateixen més són els peluts. I vull enllaçar un tema que hem començat a dir, no? Que hi ha races que toleren pitjor la calor que altres races. La número una que toleren malament són els gossos nòrdics, ¿vale? El husky, l'Akita Inu, són gossos que el seu nom diu, són de països nòrdics, són gossos que, bueno, que tenen aquesta capa de pèl tan densa, també, que són races que les has de tenir molt curoses, no? Rapar gossos sí, rapar gossos no. Rapar gossos no, 100%. Vull dir, de fet, els perruquers, ja per sort, cada dia es formen més i no ho fan directament, perquè aquest pèl, tot i que nosaltres ens pensem que és com si nosaltres portéssim una grip, un abric els ajuda una mica a aïllar-se de la calor externa, sobretot el subpèl. Però sí que jo ho aconsello molt a pacients meus, que es repalsi la zona de la panxa, sobretot a l'estiu, perquè així quan s'estiren, amb el contacte amb el terra que està més fred, ja refresquen una mica. Però repar gossos, no. També aquí, qui pateix més la calor, no? Doncs els gossos cadells o els gossos sèniors, els gossos que ja tenen alguna patologia. Vull dir, clar, no compensen, no? Tenen un cor més delicat, tenen uns vasos sanguinis més delicats, tenen un ronyó més delicat. Per tant, si augmenta més la temperatura, tenen més risc de patir un cop de calor. Per tant, això també s'ha de tenir en compte.
Mm-hmm. Has parlat de les perruqueres canines i et faré una pregunta que igual se'l plantegen molts propietaris de gossos. És el tema del bany. Podem banyar el nostre pelut un cop a la setmana, un cop cada dia? Com funciona això?
No, he dit sí molt aviat, perdona. La freqüència del bany jo desaconsello que sigui un cop al mes, màxim, depèn quins peluts, dos cops al mes. Sí que els pots refrescar a casa, m'explico? Sí. Bueno, ara aquest, amb tot de la sequia, no podem posar piscines i s'ha de vigilar, però sí que, ostres, veus que el gos està, bueno, que esteu en una terrassa, heu anat a una barbacoa, qualsevol cosa, i el veus una mica apurat, igual que tu te refresques, refresca el gos.
Clar.
M'explico, tira-li, sempre quan no els hi faci por, que si hi ha gossos que tenen por a l'aigua, vull dir que no generem un trauma. Aquí ja els perruquers canins ja saben com fer-ho, com ajudar-los. Però tot el que sigui ajudar a refrescar, igual que ens va bé a nosaltres, els hi va ben vells, també.
Una altra ajuda que demanem. Tenim el gos que quan ens hem de moure aquest estiu en cotxe ho passa molt malament perquè se'ns mareja. Hi ha alguna recomanació, alguna solució que podem fer?
Remei infal·lible no n'hi ha cap. Sempre ho dic així. Sempre comencem per una bona sociabilització des de que vell o des de que l'adoptes, quan és adult. Normalment, quan jo conec algun gos que d'ell, a la que acaba el calendari de vacunació, és, sisplau, cotxe amunt i cotxe avall. M'explico? Perquè jo sóc veterinària a domicili, però potser en algun moment l'hauré de pujar a la meva furgo. Jo, per tant, que estigui acostumat a anar amb cotxe, que estigui acostumat a anar amb cotxe amb tu. M'explico? Que és un gos adult, malauradament a vegades m'hi trobo moltíssim, gent que adopta un gos adult, que té fòbia. Té fòbia al cotxe o no és fòbia, sinó que es puja i no has arrencat el cotxe i ja comença a bavejar, no? Hi ha medicaments que treuen aquestes nàusees, però s'ha d'anar fent com tot un ritual d'anar-lo acostumant mica a mica a anar pujant al cotxe. I també amb aquestes calors extremes, sobretot amb gossos de raça gran i gegant, si tenen por al cotxe, vigileu. Perquè és que hi ha moments, jo que faig molts quilòmetres, que l'aire condicionat del cotxe no dona. Si és allò que dius, mare meva, estàs a 40 graus... Aquest any encara no hi hem arribat, però ja hi arribarem. Si estàs a 45 graus a fora al carrer, vas amb l'aire condicionat, obres les finestres, entra foc, tanques les finestres i dius, és que l'aire no dona. Doncs malauradament sé de casos de gent que en aquesta mateixa situació no ha portat el seu gos darrere, el seu mastí, el seu gran danès darrere, i malauradament ha patit. O sigui, amb aire condicionat el gos ha patit un cop de calor. Vull dir, tingueu molt en compte aquestes temperatures... O sigui, és recordar que no transpiren com nosaltres, no? Per tant, si has de treure el gos al migdia 40 graus amb cotxe i ho pots evitar, deixa'l a casa. Ves tu a fer l'encàrrec que hagis de fer, a sortir on t'hagis de sortir, però el gos deixa'l a casa, perquè són situacions de risc.
Clar, i sempre recordar que cal fer el descans, cal parar perquè ens puguem tots estirar una miqueta, que pugui fer les seves necessitats, que pugui beure també la seva aigua fresca, no?
Efectivament.
Uh-huh. Un altre tema també important en aquests dies en què ens moguem molt i viatgem, que és el tema d'estar al dia de les vacunes, per favor, no?
Per favor. Per favor. Què passa? Jo intento personalitzar al màxim amb l'estil de vida del pelut i de la seva família. Mira, va bé que me diguis això perquè ara parlaré d'un tema que m'hi estic trobant molt, però què passa? Bueno, ja trucaré a la Lídia. M'explico? Les vacunes sempre és com algo més secundari. Ja trucaré a la Lídia. Ah, i encarregat en aquest càmping pet friendly, a veure, estic super d'acord dels restaurants, càmpings, hotels pet friendly, com a família que tinc peluts, vale? I m'agrada gaudir de les vacances amb ells. Però igual que tu has de tenir uns requisits, també reclamen que els peluts tinguin uns requisits. I quina cara amoniato, amb perdó. Es queda la família quan ha pagat l'hotel, no? Ha pagat tot, arriben allà i des de l'hotel diuen aquest gos no pot entrar perquè no porta les vacunes al dia. Sisplau, que ho pensem amb nosaltres? Que ja formem tots part de la mateixa família? Doncs no costa res, igual que revises passaports, revisar la cartilla del teu pelut si està al dia i trucar al lloc per si necessiten alguna vacuna complementària, perquè moltes residències canines, que és el que anava a comentar que m'hi estic trobant, ara demanen per poder deixar el teu gos una vacuna que normalment no la posem dins el calendari normal de vacunes, que és la vacuna de tos de les gosseres. M'explico què passa, no? Tornem-hi, el mateix que deia, ho tens tot lligat, amb el teu viatge pagat, la residència canina paraulada, que ara totes estan plenes. Ja, vull dir que no tenen aforament. Arribes allà i et diuen, no, no pot entrar el teu pelut perquè no porta aquesta vacuna, clar, no? Siguem tots responsables i ho planifiquem tot bé per no tenir ensurts d'últim moment.
Nosaltres estem eternament agraïts a la Lídia Linares de Casa Vet 24. Recorda'ns, Lídia, un telèfon per contactar amb vosaltres. Com podem fer-ho?
Sí, i tant. Nosaltres només treballem amb cita prèvia. El nostre telèfon de contacte és el 669-18-10-01. També tenem WhatsApp. I ens trobeu de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 8 de la tarda, en aquest telèfon.
Lídia, estem encantats. Prenem nota del 669-18-10-01 de Casa Vet 24 per poder doncs, fer aquesta cita prèvia amb la Lídia Linares. Molta sort, gràcies. I demanaríem, per favor, de si podem comptar amb la teva presència la propera setmana per parlar d'altres temes tan importants com l'esterilització de les gosses, si et sembla bé.
I tant, encantadíssima.
Doncs moltíssimes gràcies. Fins aviat.
Fins aviat.
Recordeu que és un programa fer possible doncs, el Col·legi Veterinaris de Girona amb els amics del Centre Verd. Tornem d'aquí 7 dies. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau.